Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs a aquesta hora del matí us podem explicar que aquest dissabte és la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Això no és cap notícia, se celebra des de fa 52 anys el primer dissabte de juliol. El que és notícia, o almenys en el nostre cas, és que Ràdio Capital hi serà en directe per retransmetre la cantada. Però abans, per fer-hi un programa especial que començarà a les 8 del vespre, en el que, vaja, un programa temàtic, vull dir, la temàtica tampoc té massa secret, vull dir, estarem allà parlant de la cantada d'havaneres, tindrem els principals protagonistes de la cantada, comptarem amb la col·laboració, amb la participació d'en Francesc Sánchez i Carcassés, un dels grans coneixedors de la cantada i del gènere de l'havanera del nostre país. Comptarem també amb en Lluís Poch, que copresentarà, diguem-ne, o participarà, diguem-ne, en la conducció d'aquest programa que conduirà en David Parreño. Dèiem, dissabte 7 de juliol, a partir de les 8 del vespre, des de la platja del Port Bo, Ràdio Capital, en directe, per retransmetre aquesta cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, i ens reservem per si acabés de sortir alguna sorpresa que us podríem anar explicant al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, ja ho sabeu, dissabte a les 8 del vespre, les havaneres de Palafrugell sonaran millor que mai a través de Ràdio Capital.
Aquest any la cantada d'havaneres de Calella s'escoltarà millor que mai. Aquest dissabte des de les 8 del vespre i en directe des de la platja del Port Bo, emetrem un programa especial en motiu de la cantada d'havaneres de Calella, amb en David Parreño, en Manel Macrinyà, en Pau Ponseti, en Miquel Quaranta i la col·laboració especial d'en Lluís Poch i en Francesc Sánchez Carcassés. Pel nostre estudi passaran els principals protagonistes de la cantada perquè no te'n perdis cap detall i la puguis viure com si fossis allà. Recorda-ho, aquest dissabte a partir de les 8 del vespre a Ràdio Capital escoltaràs la cantada d'havaneres millor que mai.
Visca Catalunya, visca el català.
Algun dia m'agradaria preguntar-li a algun intèrpret d'havaneres per què les as les fan així una mica és. No sé si us hi fixeu alguna vegada. Allò, ara, per exemple, amb aquest final del meu avi, no diuen visca Catalunya, diuen visca Catalunya. Aquesta A una mica sempre m'ha fet gràcia. En qualsevol cas, dèiem, va, la cantada des de Ràdio Capital en directe aquest mateix dissabte a partir de les 8 del vespre. I per cert que, en el cas de que aquest any la cantada sonarà millor que mai, també ho dèiem en sentit literal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que el mateix et munta una promo de la cantada com que fa la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui ens espera una jornada assolellada i amb temperatures altes, arribant fins als 32 graus de màxima i als 17 de mínima. Els propers dies, en dijous, serà un dia inestable on la nebulositat augmentarà a mig matí i fins i tot ens pot deixar algun ruixat. A partir de divendres, temps més estable i amb temperatures una mica més baixes.
Doncs vinga, temperatures que ara mateix marquen la tal com 18 graus positius al termòmetre del nostre estudi, del termòmetre des d'on fem aquest programa que ara comença. Ja us he d'avisar que avui estem una mica espessos, hem dormit poc i, per tant, estem una mica espessos, ens hem d'acabar de despertar. De moment, saludem l'Anna Pujol. Anna, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Anem als titulars. Dolors Bassa finalment dormirà aquesta nit al centre penitenciari Puig de les Basses.
Juntament amb Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, l'exconsellera arribarà avui a Catalunya en un trasllat directe des de Madrid.
L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, ha contradit les alertes de diverses entitats ecologistes sobre la modificació del pom d'aigua freda.
Després que els ecologistes denunciessin que aquest canvi permetria la construcció de 400 habitatges nous, Joan Loureiro ha assegurat que es tracta d'una urbanització que ja existeix i que la construcció d'habitatges nous es limita.
El portaveu de Junts per Palamós i Sant Joan, Dani Reixac, apostaria per una llista unitària de candidatures independentistes.
De cara a les eleccions municipals de l'any que ve, Reixac ha defensat un front el més ampli possible en declaracions a Ràdio Palamós.
I independents per la Bisbal, PSC ha acusat el govern de la Bisbal de baix nivell de transparència.
Polèmica entre el govern i l'oposició de la Bisbal d'Empordà a causa de la participació i la igualtat d'accés als mitjans municipals per part de l'oposició.
I amb l'arribada de l'estiu arriba també la música i arriben els festivals.
La Bisbal d'Empordà dona avui el tret de sortida a la 6a edició del Festival Internacional de Torre Maria i presenta el cicle de concerts La Mar, que començaran a l'agost.
I avui entrevistarem l'exdiputat d'Unió, Xavier Dilmé, que tornarà a ser regidor de la Bisbal després de la renúncia de l'exalcaldessa Núria Anglada. I a més, tindrem també, parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Sabeu que cada setmana ens toca parlar-ne amb ell. Els dimarts, ahir vam tenir allò overbooking d'informació i, per tant, hem traslladat avui dimecres l'espai d'en Josep Lluís. Serà tot això al llarg d'aquest supermatí, que ara comença... i que comença parlant de la Dolors Bassa. Dolors Bassa, que dormirà aquesta nit al centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres. Amb ella es traslladarà Carme Forcadell a la mateixa presó, mentre que els presos, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, ho faran a la presó de Lledoners, passant abans per Brians 2.
Bon dia. Dolors Bassa i Carme Forcadell seran traslladades directament a la presó, mentre que els presos han passat la nit a Saragossa, tot i la petició de realitzar un trasllat directe de la consellera de Justícia, Esther Capella. Van arribar a 3:45 a la tarda a la presó de Zuera, a Saragossa, i està previst que a primera hora del matí els presos reprenguin el trasllat en un autobús de la Guàrdia Civil.
Crònica de l'Alba Lejide, per cert, que no l'hem presentat abans. L'alcalde de Begur contradiu els ecologistes, i saludem per explicar-ho en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Què tal, bon dia?
Contradiu, dèiem, els ecologistes després que diverses entitats denunciessin que una modificació del POUM d'aigua freda permetria construir 400 nous habitatges a la zona. L'alcalde, Joan Loureiro, ha contradit aquestes alertes. En una entrevista que li van fer ahir al supermatí de Ràdio Capital, l'alcalde ha assegurat que és una urbanització que ja existeix i on ja hi ha cases. Amb la nova reurbanització, l'alcalde assegura que el nombre de nous habitatges estarà limitat.
Ho explicava així.
Ens surten amb la nova reurbanització, ens surten aproximadament unes 180 finques. 180 finques on es podrà fer, evidentment, doncs una casa si el particular la vol fer.
Ara bé, l'Oureiro va aclarir que moltes d'elles estan en llocs on mai es construirà perquè el lloc on queden són pràcticament inaccessibles. L'Oureiro destacava que amb aquesta modificació del POUM es crearan nous espais verds i va assegurar que el POUM es modifica per guanyar serveis i espai públic com clavegueram, enllumenat o dipòsit d'aigua. L'alcalde també deia que han aconseguit que els propietaris retirin els contenciosos administratius contra l'Ajuntament de Begur. L'Oureiro va dir que li dolen les informacions que han explicat els ecologistes i els ha acusat de no dialogar amb l'Ajuntament.
És que he trobat a faltar en aquest sentit una comunicació, diguem-ho així, més directa amb nosaltres. Perquè quan van sortir les primeres informacions via Twitter, que eren exageradíssimes amb tot, nosaltres ens hem posat a disposició de totes aquestes persones per seure en una taula o amb el projecte sobre aquesta taula i parlar-ne sobre el que es feia i el que no es feia. I la resposta, doncs, ha estat zero.
L'alcalde qualifica d'inexacte el fet que el POUM permeti construir 3 hotels a la urbanització, segons denuncien les entitats. Assegura que des del pla general que es va fer el 2003 ja hi ha 2 zones que estan catalogades com a zones d'equipament hoteler.
Són les 8 del matí i 8 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Saludem en David Parranyo. David, bon dia.
Bon dia, Miquel.
El fiscal delegat de Medi Ambient de Barcelona, Antoni Pelegrín, demana a la Fiscalia Estatal que insti el govern espanyol a revertir les 12 llicències per extreure corall vermell en aigües exteriors. De fet, la Fiscalia demana prohibir l'extracció de corall durant 20 anys renovables. D'aquesta manera, el fiscal segueix el relat dels experts i del govern català que s'havien oposat categòricament a aquesta mesura, David.
Consideren que la gran majoria d'aquesta població té un estat de conservació deficient i que la seva talla és inferior a la reglamentària. El fiscal exposa que només un 4% de les poblacions de corall al litoral català tenen un bon estat de conservació. El Ministeri de d'Agricultura ha donat llicències per pescar entre el Cap de Begur i Arenys de Mar. Entre els indrets on es podrà extreure corall vermell durant els propers dos anys hi ha les Illes Formigues. Aquesta venda de llicències, però, xoca amb la prohibició del govern català de la pesca entre França i el Cap de Begur. La mesura del govern català es va anunciar l'any passat i s'ha començat a aplicar a partir d'aquest any fins a l'any 2027. Aquesta prohibició estava regulada només en aigües interiors, que és de la competència de la Generalitat, però l'Estat espanyol va acceptar imposar la moratòria a les aigües exteriors paral·leles entre els dos punts geogràfics. Des del govern català, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, assegura que la decisió d'aplicar una moratòria estava basada en estudis científics i celebra que la Fiscalia els doni la raó.
Ens dona absolutament la raó. Dius que la Generalitat, de fet, ja va prohibir fa 20 anys l'extracció del corall, bàsicament entre França i Begur, per entendre'ns, i això no ho va fer perquè sí, sinó ho va fer fruit d'un estudi científic a través d'un grup d'experts, és a dir, que el tema estava extremadament fonamentat. No?
La posició del fiscal de Medi Ambient, segons el govern català, demostra la incongruència, diuen, de l'Estat per atorgar les llicències per extreure corall vermell.
Gràcies, David. 8 i 11 minuts. En declaracions a Ràdio Palamós, el portaveu de Junts per Palamós i Sant Joan, Dani Reixac, va suggerir una llista unitària de totes les candidatures independentistes. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Candidatures independentistes que han de concórrer a aquestes eleccions municipals que se celebraran el 2019. Amplia aquesta informació en una crònica amb Pedro Ruiz.
Reixac també va explicar a l'emissora palamosina que aquest front hauria de ser el més ampli possible. A Palamós, els partits de signe independentista són Esquerra Republicana de Catalunya, el PDeCAT, que concorrerà sota les sigles de Junts per Catalunya, la CUP i allò que resulti del procés de primàries que s'ha iniciat a la facció local de Demòcrates de Catalunya i Palamós Futur. Junts per Palamós i Sant Joan va néixer mesos abans que se celebressin els comicis de 2015, fruit de la marxa de dos regidors, Reixac i Gobert, que van abandonar el grup d'Esquerra Republicana. A les darreres eleccions municipals, les úniques a les que han concorregut, van presentar-se com una agrupació d'electors. Ara, però, ja estan registrats com a partit polític.
I a la Bisbal, el govern i oposició municipal s'han embrancat en una agra polèmica sobre els nivells de transparència i la participació de l'oposició en els mitjans que depenen del municipi. El socialista i cap de l'oposició, Òscar Aparicio, assegura que aquesta és la principal tasca del tripartit, format per Esquerra, CUP i Iniciativa, mentre que Josep Maria Castells, regidor de Comunicació i Transparència, ha respost de manera igualment contundent. La crònica és des de Ràdio Bisbal, de Manel Magrinyà.
Bon dia, Miquel. En efecte, tal com molt bé has dit, el grup Independents per la Bisbal, PSC, acusa el govern municipal de la Bisbal de baix nivell de transparència i de voler silenciar l'oposició. Òscar Aparicio, el líder del primer grup de l'oposició, ha publicat en el seu blog una dura crítica a la política informativa de l'Ajuntament de la Bisbal que ha estat contestada amb idèntica contundència per Josep Maria Castells, regidor de Comunicació i Transparència. Els dos polítics ens han ofert declaracions que hem ordenat per blocs temàtics. Òscar Aparicio.
El nostre grup ha vist amb preocupació la davallada en temes de participació i de comunicació del nostre Ajuntament dels darrers mesos o anys, diríem.
Josep Maria Castells.
L'any 2015, quan aquest equip de govern va entrar a l'Ajuntament de la Bisbal, va sortir publicat que la Bisbal tenia un zero en transparència. Passat aquest temps, evidentment, s'ha anat treballant molt en crear la regidoria precisament per estar-hi a sobre. Si mirem en el portal de web, si mirem el compliment de llei de transparència, les dades no estan actualitzades, són exactament del 5 d'abril, i en aquell moment hi havia un compliment del 61,60%.
Els dos polítics ens han dit el següent a propòsit del segell InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona, que recull l'anàlisi realitzat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural i que és un reconeixement a les bones pràctiques que es posen de manifest als webs de les administracions públiques locals de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Òscar Aparicio.
La participació de l'Ajuntament en temes de transparència i de comunicació en el segell que fa la Universitat Autònoma de Barcelona de l'InfoParticipa, on s'ha vist que hem passat d'un 68% de compliment que teníem el darrer any en què nosaltres estàvem al govern per sota del 50% aquest darrer any, aquest 2017. Aquesta davallada ve, i com diu aquest informe que és objectiu i que és independent, per la manca d'informació respecte a la tasca i de l'oposició i bé, les adreces i les maneres de contacte que puguin tenir els ciutadans amb l'oposició.
Josep Maria Castells.
El tema d'InfoParticipa, aquest és un índex reduït, que són només 52 ítems, i per tant pot ser que tinguem un compliment per sota dels 50, però si agafem la totalitat de llei de transparència, que jo crec que és el criteri, en aquest cas estem parlant de 125 ítems i en aquest moment en complim 82. Això és un 66%.
I finalment, en plena controvèrsia, ens han dit sobre la igualtat d'oportunitats d'accés als mitjans municipals entre govern i oposició el següent. Òscar Aparicio.
Ho vam començar a veure amb Ràdio Bisbal, que en aquests moments no està emetent cap de programa polític amb els quals l'oposició tenim accés. Ho hem vist i comprovat amb les xarxes municipals, on només es fa esment a les notícies de l'equip de govern. Hem arribat a l'absurd de quan hi ha una moció en el plenari aprovada per l'equip de govern, així es diu, i quan és presentada i aprovada per part de l'oposició, doncs no s'esmenta l'origen. Ho hem vist amb els mitjans de comunicació que participem. Habitualment, els regidors de l'oposició mai se'n fan ressò a les xarxes municipals, que haurien de ser de tots. En canvi, quan qui fa les declaracions o qui fa les entrevistes és l'alcalde, doncs se'n fa ressò immediatament.
Josep Maria Castells.
Que en cap moment hi ha cap mena de voluntat de silenciar l'oposició. No s'ha tancat res de Bisbal, senzillament el que s'ha fet és que tindrà un nou emplaçament a l'antic ajuntament que s'està remodelant i que permetrà tenir unes instal·lacions molt més dignes i, per tant, trobàvem que era un malbaratament de diner públic invertir en unes instal·lacions que havien de quedar en desús. També es parla de Telecosta Brava, posant una mica en qüestió el que invertim. Bé, és un mitjà de comunicació com tots els altres, s'inverteix una xifra similar tenint en compte evidentment que estem parlant de televisió, però que en cap moment se'n fa un ús partidista des de l'equip de govern, sinó el que es fa és donar una visibilitat als actes que es fan a la Bisbal i que creiem que és important. L'últim directe, per exemple, va ser el que es va fer d'Indy Lletres i que creiem que això ajuda a potenciar la Bisbal com a ciutat on la gent pugui venir i, per tant, considerem molt important aquesta inversió.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs precisament a col·lació de la Bisbal... dèiem, precisament a col·lació de l'actualitat política de la Bisbal, avui volem parlar amb una de les persones que en el seu dia havia format part de l'arena política primera fila a les comarques de Girona i que apunta també a futur regidor de l'Ajuntament de la Bisbal, en Xavier Dilmé. Senyor Dilmé, bon dia.
Molt bon dia.
Justament sobre la Bisbal, ara que torna una mica a l'arena política, quin seria el seu paper a l'Ajuntament?
Bé, en principi estem a les acaballes de la legislatura i es continua una mica doncs, la feina que ha fet fins ara la Núria Anglada, diguem-ne, com a cap de Convergència i Unió, no? És fer un control al govern i, com sempre, doncs, el programa que es vam presentar a les eleccions, doncs, intentar desenvolupar-lo a través de propostes que comptin amb el suport de l'equip de govern.
Fa uns moments explicàvem en una crònica àmplia sobre les disputes entre el govern de la Bisbal i el PSC, entre les quals acusaven, per exemple, el PSC acusa el govern de falta de transparència, de falta d'accessibilitat als mitjans públics. No sé com veu vostè aquesta polèmica.
Bé, jo crec que és una evidència. O sigui, tenim un govern que presumeix de transparència i llavors el que fa precisament és, jo crec que és en aquest moment és el govern més transparent que hi ha hagut de la història democràtica municipal a la Bisbal. No crec que sigui cap secret, jo crec que a nivell de carrer és una cosa que està totalment palpable, a banda de que hi ha una deixadesa total en el que és el dia a dia. La ciutat no havia estat mai tan bruta com ara. Això demostra que hi ha una situació de deixadesa total marcada per un fi de cicle, un alcalde que no repeteix, que ja fa temps que sap que no repeteix, però un equip de govern que entre ells, doncs, soterradament més o menys es van esbatussant i tothom va marcant, diguem-ne, territori de cares al 2019. El que passa que, clar, la prioritat d'un equip de govern és governar la ciutat fins l'últim dia.
Escolti, hi ha una sèrie de carpetes, allò de patates calentes a sobre la taula, conflictes amb Sorea, biblioteca. Segons vostè, quines són les prioritats que s'haurien d'abordar respecte a aquests tres o grans temes de ciutat que hi ha?
Bé, jo crec que aquí el primer que havia hagut és més diàleg. Jo crec que en els governs anteriors s'havien intentat, aquestes patates calentes ja hi eren, i en certa manera es va intentar anar més tots de la mà, perquè al fi i al cap són temes que no afecten l'equip de govern, que afecten a la ciutat, i llavors són temes que havien d'estar molt més consensuats en tots els grups municipals, independentment si estan al govern o a l'oposició. Nosaltres la valoració que fem és que durant aquests anys, diguem-ne, s'han anat tirant coses a la pilota. És a dir, escolta, passem com puguem i el que vingui a partir de 2019 ja s'ho trobarà, no? I creiem que és un error. Creiem que en alguns temes, doncs, per la biblioteca s'hi ha posat algun parche, però les solucions definitives em sembla que s'hauria d'apretar una mica més i explorar algunes vies de possible solució del conflicte que no s'han explorat. En tot cas, el que ha faltat és diàleg. Vull dir, però no amb aquests temes, ja són patates calentes, sinó hi ha molts altres temes de ciutat.
Escolti, vostè forma part d'una llista, o formava part d'una llista que va acabar al final sense representació, és militant d'un partit que ja no existeix. Què és el que s'ha fet malament des d'Unió?
Bueno, ara podem fer arqueologia política, no? Però jo crec que Unió en aquell... Jo sempre dic el mateix, no? En un moment de blancs o negres, quan tu vas amb el gris, doncs tens un risc, no? Que és quedar bastant descol·locat, no? Jo crec que el missatge que en el seu moment va donar la democràtica, jo crec que està més vigent que mai. Vull dir, de fet, jo crec que si repasséssim el que dèiem fa 3 anys enrere de la Unió Democràtica, avui en dia, doncs el referèndum pactat, etcètera, vull dir, és una musiqueta que ara torna a funcionar després de que la via unilateral s'ha vist, com nosaltres dèiem, que no portava enlloc. Esclar, el panorama el 2015 era un, el 2020 era un altre, no? I aquí ningú deia el que ara diu, no? I ja resulta que el referèndum pactat torna a estar sobre la taula, no? Llavors, clar, nosaltres que deixem van fer bandera i se'ns va dir, poder-ho més fort que se'ns va dir va ser botiflers, doncs resulta que, bueno, poder no ho érem tant de botiflers. Però, esclar, el 2015 era la independència express en 18 mesos, molta gent ho va comprar-ho i el que s'hi oposava, doncs, evidentment, el tren li va passar per sobre. Jo crec que, en fi, el que sí que li asseguro és que el que jo pensava el 2015 ho estic pensant ara i que el que sí no vaig dir, tenim la consciència, almenys alguns d'Unió, els que vam aguantar Unió fins a l'últim moment, que no vam enganyar en cap moment a ningú.
Senyor Dimec, realment creu que el referèndum pactat està de veritat sobre la taula?
No, jo no ho dic. Aquest cap de setmana hi ha hagut conferències nacionals de partits que estan en el govern, que ho proposen.
Sí, home.
I de junts hi ha una reunió amb el president Torra, amb el president del govern espanyol, que el que li pensa proposar és el referèndum pactat. I no sé si està sobre la taula, però en principi la política... El que no està sobre la taula és la política unilateral que hi ha hagut aquests darrers anys, per tant, jo crec que en un bon sentit hem avançat, no?
Passa que em fa la sensació que aquesta proposta de referèndum pactat segueix sent una proposta unilateral, de fet.
Bé, el primer ministre d'Escòcia ens va recordar fa uns dies que ells van estar 66 anys reclamant el referèndum pactat, no? Esclar, és que els tempos polítics no són la immediatesa, no ho han sigut mai en res. Vull dir, si l'any 80 haguéssim dit que en aquests moments doncs, Catalunya, la cistella de l'IVA o la cistella dels impostos especials, una part serien recaptats directament per la Generalitat o que irien a les arques de la Generalitat de forma directa, haguéssim dit que estàvem somiant, no? Vull dir, que van tardar 15 anys, sí, van tardar 15 anys, però al final la cistella aquesta única es va trencar i al llarg de passar, per exemple, el mateix amb la cistella única de la Seguretat Social i passarà amb altres coses. Han passat 40 anys per aconseguir-ho. Però al final s'han aconseguit.
Escolti, com va veure vostè la maniobra d'en Ramon Espadaler d'associar-se o anar en una candidatura amb el PSC a les passades eleccions del 21 de desembre?
Bé, jo sobre aquest tema no m'he manifestat cap moment, no ho vaig compartir, la prova és que no vaig estar en l'operació, i jo crec que va ser un error per una senzilla raó. Jo crec que un nacionalista, jo sempre l'he vist com un partit nacionalista, jo sóc una persona que políticament soc nacionalista, soc sobiranista, entenc que hi ha hagut moments en què es podia pactar amb el PSC, però entenc que un nacionalista sobiranista, o digues com vulguis, o un catalanista tan sols, amb un partit que va donar suport al 155, no s'hi podia pactar en aquell moment. Uh-huh. I no sóc de fer bons i dolents, ni de fer operacions del tinell, pactes del tinell, no? Però sí que hi ha línies vermelles que no es poden traspassar, i jo crec que el PSC va traspassar una molt important donant suport al 155.
Senyor Dilmé, un altre dels assumptes en els quals el seu nom ha sortit cada vegada que se'n parlava té relació amb la moció de censura de Palafrugell. No sé si em confirmarà o em desmentirà aquesta afirmació, però hi ha qui diu que vostè tenia més bona relació amb en Juli Fernández, l'anterior alcalde de la ciutat, que no pas amb el representant d'Unió Democràtica que era soci de govern d'en Juli Fernández, l'Albert Gómez. No sé si això és així o no. Hi ha qui el situa vostè també en el centre de converses amb l'anterior alcalde. No sé si això és cert, i si vostè es podia imaginar, en cas que sigui cert, que això acabaria amb el govern de la ciutat.
Bé, aviam, aquí hi ha una correcció a fer. En el moment que hi ha la moció de censura, el representant d'Unió Democràtica a Palafrugell és en Lluís Pujol, no és la vergonya que ja s'havia passat a Convergència Democràtica.
Val, sí, li admeto el matís, però vaja, en qualsevol cas...
Home, és un matís molt important.
Sí, home.
Perquè és evident que amb una persona que es transfuga difícilment hi pots tenir masses bones relacions, però bé el cas, vull dir, jo no em sento pas en qualsevol cas corresponsable de recuperar de Palafrugell. A més, seria dir molt poc en favor de la gent de Palafrugell, tant d'uns com dels altres, dels que estan al govern, dels que estaven abans, si unes converses que a nivell d'Unió i de Convergència, d'Unió i el PSC de la Girona en aquells moments van mantenir en el sentit de que l'últim any d'alcaldia que en el pacte del govern inicial entre el PSC i CiU, l'últim any d'alcaldia tocava a Unió Democràtica de Catalunya, això vull resubratllar-ho perquè hi ha gent que es va llegir el pacte de federació al revés o de la manera que li interessava, i el pacte de federació entre Convergència i Unió estableix clarament que si un partit, en aquest cas Unió Democràtica, encapçala, és el partit, no és la persona, perquè les persones canvien, però qui pacten les coses són els partits, no són les persones. Llavors Unió Democràtica en aquell moment, per les circumstàncies que hi va haver-hi, evidentment, exercint el seu dret polític, va renunciar a l'últim any d'alcaldia. Nosaltres vam dir que ens semblava bé que en Juli Fernández continués i que vessin el pacte dels 4 anys. Aquesta va ser la d'allò. Si això va motivar una moció de censura, jo crec que més aviat va ser que es va aprofitar una circumstància determinada per prendre una decisió que igual ja estava presa. I, per tant, aquí jo aquí sí que no m'hi considero un actor, per dir-ho així. Almenys un actor determinant.
Escolti, m'estava preguntant, ara que es manifesta sobre això, m'estava preguntant, pot ser que faci, pot ser que estigui trencant el seu silenci després d'un temps sense concedir masses entrevistes?
Bueno, no, aviam, jo he estat ara 3 anys, es pot, no, des que Unió, diguem-ne, va deixar d'existir el març de l'any passat, la veritat és que m'he mantingut també per circumstàncies personals, per un problema de salut que he tingut.
Solucionat, esperem.
Bueno, sí, estem en fase de solució. El mes de febrer vaig operar i ara sembla que si no hi ha res de nou aquest mes ja tornarem a estar en funcionament al 100%. Sortosament. Doncs m'he mantingut bastant al marge de tot plegat, tot i que he sigut evidentment un espectador, perquè això de la política costa una mica de deixar-ho, no? Enganxa bastant. Però sí que la veritat és que m'he dedicat molt a la política local en aquests últims mesos, donant suport a el que és el grup de treball del nostre grup municipal i sobretot a la Núria Anglada. Vull reivindicar la feina que ha fet la Núria Anglada i recordar que com a primera, una fita molt important d'ella i que de vegades no s'ha comentat prou, que és el fet que ha estat la primera alcaldessa de la Bisbal, cosa molt difícil en aquest poble, perquè hi ha hagut poques caps de llista tradicionalment, i a més que sigui una alcaldessa de la Bisbal que no hi ha estat d'esquerres, no vol també, diguem-ne, pels que no en sou més per celebrar-ho.
Li preguntava això perquè si, diguem-ne, aquesta, o aquesta entrevista o aquesta, diguem-ne, aquesta pujada o tornada a la superfície, diguem-ne, comunicativa, podia tenir alguna relació amb les eleccions del 2019, les eleccions municipals, i li volia preguntar quin serà el seu paper en les properes eleccions.
Bueno, no, a dia d'avui no ho sé. Vull dir, la veritat és que s'ha, diguem-ne, el relleu en l'Ajuntament també s'ha precipitat una mica. Estem parlant, aviam què farem de cara al 2019. De moment anem pas a pas. De moment anem a situar-nos altra vegada en l'Ajuntament i continuarem parlant amb la gent de l'equip, amb gent que no és de l'equip, i veurem què fem de cara al 2019, que pot ser o res, o que acabem presentant una llista, no ho sé. En tot cas, si presentem una llista, és evident que serà una llista independent, sense cap lligam amb ningú.
Però,
a dia d'avui, no puc dir-ho, perquè és que diria una cosa que no és i no ho he fet mai i no començaré.
Tenim alguna previsió de data, en qualsevol cas, de quan podem saber-ho, això?
No, la veritat és que no ens hem plantejat cap data. O sigui, ara el juliol el que tenim calendaritzat és això, assumir l'acte de regidor. Al setembre farem una reunió de tota l'antiga la candidatura de fa del 2015 i llavors a partir d'aquí doncs anirem seguint un camí a l'altre.
Senyor
Xavier... Suposo que a final d'any tindrem alguna cosa lligada, però bueno, potser que sí, potser que no, però l'ideal seria tenir-ho clar a final d'any.
En qualsevol cas, i ara que parlàvem fa un moment, parlàvem també de la Bisbal i dels seus mitjans públics, aviam si la propera entrevista la podem fer als nous estudis de Ràdio Bisbal, aviam si s'acaben, si s'acaben d'una vegada.
Bé, això és una... són aquelles coses que són malauradament cícliques, no? La precarietat que hi ha hagut en aquests anys en els mitjans públics d'aquesta ciutat. A nivell polític, jo recordo d'ara, estava pensant, mira, justament en parlàvem ahir, jo quan vaig entrar en l'Ajuntament l'any 90, la primera vegada vaig entrar va ser l'any 90, fa 4 dies, vaig portar els mitjans públics. En aquell moment teníem una televisió pública, teníem una ràdio pública i teníem una revista que no era, que era trimestral, que no era pública, però que comptava amb suport públic. A més, hi havia molt d'informació municipal, vull dir que teníem una xarxa important de mitjans públics que implicaven en aquells moments més de 150 persones, col·laboradors, etcètera. Doncs veurem com estàvem l'any 90 i veurem com estem avui. Evidentment alguna cosa s'ha fet malament.
Sí, això és segurament el que passa, que aquí les responsabilitats probablement siguin molt compartides, perquè si em permet, la meva experiència em diu que gairebé tots els equips de govern aposten molt pels mitjans públics, però amb cada equip de govern que surt els mitjans públics estan una mica pitjor de com van entrar, però vaja, això són figues d'una...
Jo crec que, sí, crec que hi ha un tema de fons, jo que he estat als dos costats de la tanca, per dir-ho d'una manera, que he fet de periodista i he fet de polític, per dir-ho així, sí que crec que la classe política sempre ha tingut cert, almenys a nivell local, que també parlo jo ara, però crec que es pot extrapolar bastant. Té cert pànic als mitjans de comunicació, és a dir, hi ha una... diguem-ne, hi ha no sé com dir-ho, unes ganes terribles de tenir controlat tot el que surt, diguem-ne, d'informació del que és la política municipal. Llavors, el fet que hi hagi uns mitjans públics independents fa que tu, com a polític, no controles informació, i això hi ha molta gent que li crea molts agrans, no? Llavors, bé, això és una cosa que jo crec que aquestes alçades de vida democràtica ja hauria d'estar superat, que la informació és lliure, que tu tens el dret a no estar-hi d'acord i poder donar la teva opinió si no estàs d'acord amb la informació que es dona o amb l'opinió que es dona, però que l'opinió de la informació és lliure, l'únic que ha de ser esbaràs, no? I bé, malauradament, encara que han passat 40 anys de democràcia municipal, això no s'entén i ho acaben pagant, doncs, els mitjans públics i la gent que col·labora amb aquests mitjans públics, que desinteressadament, la majoria de les vegades, doncs fa una feina que és molt important per la societat, perquè una societat que no està informada és una societat que li falta una pota, no? I llavors aquí, d'una manera o una altra, això s'ha d'evitar. I el fet de voler controlar tots els mitjans, doncs, bueno, és una malaltia que afecta independentment de la ideologia, que és una malaltia bastant extensa, però que s'hauria d'intentar, diguem-ne, controlar. i no passa. I per això tenim aquí que estan més tranquils els polítics quan no hi ha ràdio que pas quan hi ha ràdio.
Ja. No. Senyor Xavier Delmé, gràcies, dèiem, gràcies per atendre la nostra trucada i escolti, que acabi d'anar bé aquesta recuperació.
Esperem, moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia i sort.
Molt bon dia.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Tenim més notícies per explicar-vos al supermatí d'avui. L'Ajuntament de Palamós ha disposat un nou punt d'atenció i actuació per desenvolupar el programa Centre de Noves Oportunitats, dedicat especialment a joves que hagin abandonat prematurament el sistema educatiu a Napujol.
El nou punt ofereix itineraris personalitzats per a aquells joves entre 16 i 24 anys que vulguin desenvolupar competències personals i socials. El centre es troba al punt Jove de Palamós. El programa vol oferir orientació laboral, assessorament formatiu i formació ocupacional, adaptant-se a les necessitats de cadascun. A més, pretén fomentar el retorn al sistema educatiu i treballar habilitats i competències perquè els joves puguin fer pràctiques en empreses. El Centre de Noves Oportunitats basa el seguiment en el treball per projectes i vivències i es coordina des de les àrees de joventut, ensenyament i promoció econòmica de l'Ajuntament. Els participants al programa han d'estar donats d'alta al Servei d'Ocupació de Catalunya i registrats al Programa de Garantia Juvenil de la Generalitat.
I la 7a edició del Festival Wet Summer, que ofereix més de 200 activitats. Amb el lema Think Cup, el festival tindrà diferents espais com la zona Super Kids o espais gastronòmics com la zona Healthy i The Big Table, Alba.
Efectivament, això serà cada dimecres de 8 del vespre a 12 de la nit i es combinarà amb una oferta gastronòmica. Novament organitzarà el col·lectiu Indivendres. També passaran per aquest festival Dico Key, Muchacho y los Sobrinos, Intana, The Bird Yellow, Pérez Retes o Daniel Lumbreras. D'altra banda, els establiments que participaran i col·laboraran en els serveis de restauració són Cala Pilar Domingo, Cafeteria El Boquet, El Mar de Tasmània i, finalment, Catering Cabell d'Àngel.
Bé, òbviament aquesta no era la crònica sobre el White Summer, aquesta crònica feia referència al Festival Internacional Torre Maria, que arrenca justament avui a l'edifici Torre Maria. Serà el primer, i arrenca, per cert, amb Ferran Palau i de Sous, el primer dels concerts que es duran a terme cada dimecres del mes de juliol. I més històries que us expliquem, relacionades també en aquest cas amb festivals d'estiu. Una posta de sol sobre un catamarà i música en directe, la proposta de La Mar, un cicle de concerts que s'inaugurarà el proper dijous 2 d'agost a la Bisbal. Els concerts tindran lloc durant els primers 4 dijous d'agost i es faran sobre l'embarcació Nautilus.
L'esdeveniment s'ha presentat aquest matí a les Illes Medes. Hau, l'empresa organitzadora, vol que sigui un cicle per a tots els públics i vinculat al territori. El 5% dels beneficis dels concerts es donaran a projectes del Parc Natural de Montgrí, el Baix Ter i les Illes Medes. Es preveu que les rutes comencin a les 7 de la tarda des del port de l'Estartit i després d'un recorregut pel litoral empordanès, al ritme de la posta de sol i una volta per les Medes, es tornaria al port. Els compassos electrònics de Musles seran la primera cita del cicle per continuar amb el duet Folk Lofi i electrònica Cor Blanc, Volva i els seus sons Trip Hop i Synth Hop. Tancaran l'edició les melodies Indie Folk de Jordi Serradell el dia 24 d'agost. Els tíquets es podran comprar a través del web de La Mar o a les oficines del Nautilus.
I acabem el repàs a l'actualitat del Baix Empordà explicant-vos que l'Auditori Teatre Espai Ter acollirà el dissabte l'acte central de l'any Montserrat Abelló amb motiu del centenari del naixement de la poetessa i traductora. Abelló va viure a Pals i va ser una activista literària molt estimada i arrelada al Baix Empordà i també a Torroella, David.
Aquesta vinculació i estima ha fet que des de l'Espai Ter, així com des de diferents entitats i llibreries del poble, s'hagi promogut un treball en xarxa per organitzar aquest acte central transversal que posi de relleu les diferents dimensions de l'escriptora. La celebració s'articularà al voltant d'una nit de poesia i de música, i també hi haurà una exposició sobre la seva trajectòria vital i literària. Per primer cop pujaran a l'escenari tots els artistes que han musicat la poesia de Montserrat Abelló.
Les 8 del matí, 38 minuts. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Doncs mira, bé, com estem?
Jo, doncs, molt bé, perfecte. Aquí acabo d'esmorzar a la terrasseta, una miqueta de sol que comença a sortir. Ostres, està de conya, el mes de juliol, a aquesta hora.
Ah, es nota que has acabat el teu programa i ja no estàs treballant a aquesta hora i estàs aquí tranquil·lament,
sí.
Eh?
No estic en directe. Estic en directe a Ràdio Capital, però no estic en directe on estava habitualment a aquesta hora, sí.
Sant Josep, hem d'explicar-ho a la nostra audiència, per bé que això en general no agrada, eh? Però el Josep Lluís Vidal el gravem els dilluns a la nit per poder emetre'l el dimarts al matí, perquè normalment treballa sí. A la ràdio de Sant Vicenç de Montalt, eh?
Sí, efectivament, però ara doncs ja no. Continuo treballant, però no continuo fent programa.
Exacte, sí. Molt bé, en tot cas, fas una secció des de la terrassa de casa, i a mi això em fa molta ràbia, i vaja, i ara et diria cabró de puta, però no t'ho diré, va.
La terrassa està a l'altre costat, jo estic ara... va, és igual, deixem-ho estar.
Sí, és igual, deixem-ho estar. Va, amb en Josep Lluís, per cert, tanta feina, no m'has enviat la prèvia de les coses que parlaríem, dels temes que parlaríem.
Sí, que t'ho he enviat, també per correu.
No ho he vist, jo tinc un correu. No, a quina hora ho has enviat, això?
Has mirat la safata d'espam?
No, home, però vaja, és impensable que els teus mails m'arribin a la safata d'espam. Quin correu meu vinguin?
És impensable que un correu meu va ser la safata d'espam. Mira-ho, per si acas.
Mira.
És igual. El segon sull dels temes, si vols.
Sí, no, mira, ja els tinc aquí, va. Espera't.
Ara, ja els tens?
Sí, no el trobo, però espera, que l'havia vist, ara no el veig. Ens està quedant com el cul, això, eh?
S'està passant.
Facebook, ja el tinc aquí. Facebook reconeix una altra filtració massiva de dades de 120 milions de perfils. Mira, no està malament.
Sí, comencem forts. Sí, bueno, tothom ja hem parlat moltes vegades en aquesta secció i ha fet, ha sigut una de les notícies d'aquesta primera part de l'any de 2018, no? Aquesta crisi que ha tingut Facebook amb la filtració de dades a través d'aplicacions que generen els o que programen, millor dit, els desenvolupadors externs a Facebook, i que al final doncs d'alguna manera s'han aprofitat de o bé polítiques de cessió de dades una mica laxes per part de Facebook o bé incompliment de les normes d'ús de la plataforma, no? Per recopilar de manera irregular, podríem dir-ho així, dades dels usuaris. Però clar, a nivell massiu estem parlant de molts milions de perfils que s'han vist no compromesos, sinó amb les seves dades obtingudes de manera irregular per fer servir per un altre ús, per un altre objectiu que no era l'inicial, és a dir, que no era el de fer servir aquella aplicació dins d'aquella plataforma. Doncs bé, ara Facebook, de fet, quan va sortir tot el tema de Cambridge Analytica, ara fa uns mesos, cap allà sí. Pel febrer o així, Facebook va anunciar que faria, entre les mesures que prendria, que faria una auditoria de determinades aplicacions que havien aconseguit accés a ús massiu de dades, és a dir, les que més funcionaven, per dir-ho així, les que tenien més èxit a dins de Facebook, i que mirarien curiosament quin és l'ús que havien donat a les dades. I s'han anat coneixent a poc a poc, doncs, més casos, més Cambridge Analytica, per dir-ho així, mm-hmm. D'acord? Ara fa uns mesos coneixem també 60 perfils, també 60 milions de perfils obtinguts de manera irregular, i ara un altre cop 120 milions de perfils. Bé, això és un degoteig que sembla que no acabarà, que encara coneixerem més casos, eh? I aquí això no s'acaba, eh?
No està malament. Bueno, veurem com això va de cap a caiguda, eh? Això de Facebook està... Home. Gaires escàndols més com aquests i començaran a patir de veritat.
Home, d'entrada, mira, a nivell econòmic, per exemple, Facebook no ha patit gens aquests primers mesos de l'any. La borsa sí que és veritat que va tenir una caiguda bestial durant un parell de setmanes, però després es va recuperar. És a dir, ara mateix Facebook té guanys a la borsa. Després, per una altra banda, també s'han conegut les dades d'ús de la plataforma del primer trimestre del 2018 i ha guanyat usuaris. És a dir, sí? Que encara té més usuaris, sí. El que passa, o sigui, Facebook és un monstre tan gran que costarà molt de fer-lo caure. A més, no oblidem que és propietari d'altres dues xarxes, sí, com Instagram i com WhatsApp, i per tant aquest és el pla B i el pla C de Mark Zuckerberg. Instagram, curiosament, és la que està tirant molt últimament.
Sí, escolta, deies Instagram i WhatsApp, i precisament de WhatsApp hem sabut que s'implantaran noves restriccions als grups de WhatsApp, eh?
Sí, concretament, ara ja ho podeu comprovar, això, hi ha una... A veure, qui no ha patit el típic pesat en un grup de WhatsApp que comença a parlar de política, de coses que no tenen res a veure amb el grup, eh? O sigui, ha inundat de fotos, de vídeos, de coses... Dius,
el meu cunyat, WhatsApp... sí, el meu cunyat ho fa.
Val, sí. Molt bé. Doncs no era aquest grup de WhatsApp per quedar, per fer la barbacoa de no sé què, o no era aquest grup de WhatsApp per parlar de la coordinació de no sé què, doncs hi ha el que te posa els missatges per tot arreu. Doncs ara, si tu ets administrador d'un grup de WhatsApp, tens la possibilitat de dir, ei, tots us calleu i només parlo jo. És a dir, com a administrador pots tenir la possibilitat de que només els administradors puguin enviar
això,
missatges en els grups de WhatsApp. Quina idea que t'avui
es pot silenciar de manera selectiva? Li pots dir en un grup, per exemple, no. el grup de la ràdio, podríem silenciar en Marc Clapés per dir alguna
cosa? És que t'ho estava llegint.
És el que estaves pensant, eh? Ja. Sí. Què serà?
Què serà? No podem silenciar el Clapés només. El grup de la ràdio podríem silenciar a tots els que no són administradors.
Ja.
És a dir, a tothom, els que només podríem dir, només els administradors poden publicar missatges. Els altres escolten i callen.
Vero i callar.
Molt bé, és un mal menor.
Escolta, sí. I qui callarà o quedarà bastant callat seran les webs que no tinguin habilitats els certificats de seguretat corresponents i que no apareguin com a HTTPS. Expliquem una mica això.
M'encanta aquest nexe que has fet entre una cosa i l'altra. T'ha quedat robó, eh?
Sí, m'ha costat, no em pensis, però vaja.
Sí? Vaja, doncs mira, el cas és que una de les recomanacions de seguretat, entre cometes, que sempre es donen quan navegues per internet o quan, sobretot quan has de fer una transacció, per exemple, una compra en una botiga online, és que t'hi fixis si en la URL, a dalt de tot, hi ha el candau, no? O si a la URL apareix l'HTTPS en lloc de l'HTTP normal, no? Doncs això significa que estàs navegant per una web amb un servidor teòricament segur, o sigui, compleix amb uns protocols de comunicació teòricament segurs. Doncs ara resulta que Chrome, el navegador de Google, que ja és el més utilitzat del món, per molt per sobre de Firefox, i evidentment ja no parlem d'Internet Explorer, doncs el que farà serà directament avisar-te de manera molt, molt cridanera de, escolta, estàs navegant per una web que no és segura si no tens aquest certificat a la teva web. D'acord? I a més, hi ha una altra cosa, i és que Google el que fa ara, el que està fent ja des d'aquest mes de juliol és penalitzar a nivell de SEO, o sigui, a nivell d'indexació, a nivell de cerca, aquelles webs o aquells webs que no tenen un certificat habilitat. Per tant, si no teniu un certificat, els que sou desenvolupadors webs o manteniu algun tipus d'espai web, si no teniu un certificat, instal·leu-lo, perquè si no el vostre SEO, el vostre posicionament a Google es pot veure compromès. I això és molt fàcil, perquè ara ja hi ha certificats gratuïts, per exemple, Let's Encrypt.
Sí.
Seria un d'ells.
Sí. Vaja, doncs, en qualsevol cas, que sapigueu, la gent que ens estigueu escoltant i que navegueu a través del nostre portal de notícies de radiocapital.cat, que està degudament auditat i amb el seu certificat de seguretat, per tant, no patíssiu pas.
Miquel, ara mateix no sé què ha passat amb la connexió, però et sento totalment robotitzat i només sé quan et parles o quan et calles. No entes res del que parles.
Bueno, escolta, és igual, també eixamplaries. Ara em sents millor o no? No ens sentim millor. És igual, Josep Lluís...
Et sento soroll, únicament.
Soroll. La setmana que ve tornem a parlar, Josep Lluís, que vagi bé.
Gràcies, adeu.
Adeu. Passa un minut de... No m'agrada gens acomiadar les connexions amb la gent d'aquesta manera així tan bàrbara. 3:15 a.m.
Aquest any la cantada d'Havaneres de Calella s'escoltarà millor que mai. Aquest dissabte des de les 8 del vespre i en directe des de la platja del Portbó emetrem un programa especial en motiu de la cantada d'Havaneres de Calella amb en David Parreño, en Manel Macrinyà, en Pau Ponseti, en Miquel Quaranta i la col·laboració especial d'en Lluís Poc i en Francesc Sánchez Carcassés. Pel nostre estudi passaran els principals protagonistes de la cantada perquè no te'n perdis cap detall i la puguis viure com si fossis allà. Recorda-ho, aquest dissabte a partir de les 8 del vespre a Ràdio Capital escoltaràs la cantada d'Havaneres millor que mai.
Visca Catalunya, visca el català.
Doncs ja ho sabeu, visca Catalunya, visca el català. El port de Barcelona proveu que el vaixell d'Open Arms arribi a 11:15 a.m. Estem en temps de repassar les notícies més destacades de l'àmbit general. Al vaixell hi viatgen 60 migrants, 50 dels quals homes, que seran instal·lats a la residència d'esportistes Blume, al Vallecide.
Les dones seran ateses en principi a la ciutat de Barcelona i els menors seran atesos per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha assenyalat que la Blume, que durant el juliol i l'agost d'agost no allotja esportistes, acolliran les properes setmanes, a més dels homes rescatats per l'Open Arms, persones que necessiten una intervenció social, vinguin del flux migratori que vinguin. I no ha descartat la possibilitat que també s'hi atenguin menors no acompanyats.
I Catalunya registra 15.376 desocupats menys al juny i se situen les xifres d'atur més baixes des del setembre del 2008. L'economia catalana lidera l'estat espanyol la reducció més gran del nombre de persones sense feina.
La disminució de l'atur aquest juny de 15.376 persones és la més moderada que s'ha registrat en aquest mes des del 2012. En relació amb el juny de l'any passat, la desocupació recula de 21.196 persones, el 5,42 menys, i suposa encadenar 60 mesos de caigudes interanuals de l'atur.
I troben soterrada a Banyeres del Penedès, una ciutat ibèrica comparable a la d'Ullastret. Es tracta de la trama urbana d'una població de més de 2,5 hectàrees, abandonada cap a l'any 200 abans de Crist.
Els investigadors consideren que es tractaria de la gran ciutat de la Sassetània Oriental, territori habitat per la tribu ibèrica d'aquest nom, els sassetans, que vivien a la zona que s'estén entre el massís del Garraf i el Coll del Balaguer, i que tenien la gran capital a Quesse, la Tarragona actual.
La Tarragona actual. Gràcies, Alba Lejide. I tenim més coses per explicar-vos. Avui trencant una mica l'ortodòxia de l'escaleta per temes de temps. En temps de comentari, avui amb Marc Traité, l'advocat bisbalenc, que avui ens porta una píndola relacionada amb les custòdies compartides.
El dret de família ha sofert en els darrers anys una autèntica revolució. En cas de separació dels pares, des de 2011 i sin prises però sin pauses, l'establiment legal de la custòdia compartida com a sistema de guarda preferent ha capgirat el debat, les negociacions, les motivacions, les preocupacions o les pretensions que es donen al voltant d'un divorci que impliqui a fills menors d'edat. Són moltes les aproximacions o comentaris que es poden fer sobre la custòdia compartida. Des de la meva experiència professional, és fàcil observar com l'opinió individual que es té de la custòdia compartida ve molt condicionada per l'experiència personal que cadascú ha experimentat o pel model de família que adopta. D'aquí que la custòdia compartida compti amb partidaris i detractors. Així i tot, des del punt de vista teòric, és difícil posicionar-se en contra d'un sistema que pretén que la separació dels pares no impliqui pels fills un sentiment de pèrdua d'un pare o mare. Quan s'atribueix la guarda dels fills a un progenitor, sovint es provoca que l'altre quedi desplaçat, sense capacitat de prendre decisions en relació al dia a dia dels seus fills i, el pitjor, l'afebliment del vincle emocional. Desdibuixar el paper d'un pare o mare difícilment serà acceptat si no existeix un motiu de pes. Per altra banda, la incorporació de la dona al món del treball i l'evidència que és responsabilitat per igual de pare i mare l'educació o criança dels fills contribueixen a repartir equilibradament els temps d'estada dels fills amb cadascun dels seus pares. Assumir en exclusiva la criança dels fills també implica assumir una retallada de perspectives laborals i personals que empobreixen tots els sentits del progenitor custodi. Per tal de superar aquest empobriment i minimitzar el dany que es pot produir als fills, els acords i el diàleg són peces fonamentals. I és precisament en aquest marc, en procediments de comú acord, on es produeixen la majoria de custòdies compartides. Amb els anys, l'atribució de la custòdia dels fills a un únic progenitor ha passat de ser la norma a ser el senyal de que alguna cosa falla, sigui manca d'interès o capacitat parental d'un progenitor o bé la confirmació d'un clima hostil en la separació. El corrent doctrinal i jurisprudencial a favor de la custòdia compartida és clar i palpable, però està un grau per sota del principi més bàsic en dret de família, l'interès superior del menor. Totes les decisions que es prenguin en relació a un menor han de respondre al seu exclusiu interès i han de ser les millors atenent a les seves circumstàncies particulars. No poden establir-se per avançat ni de forma teòrica les decisions que han d'afectar-lo. Cal necessàriament conèixer el seu entorn. D'aquí que per més que escrigui sobre la custòdia compartida, continuarà sent un factor decisiu l'experiència personal de cadascú o els components de la crisi familiar. El que no impedeix constatar que l'avanç de la custòdia compartida els darrers 10 anys ha estat notable.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
3 minuts i les 9, estem en temps d'agenda.
prenies el sol, se't cremava la pell, apagaves el foc i aturaves el temps.
I amb la redacció i la locució d'en Juli Pedrero i d'en Pau Ponseti, avui us expliquem que a Torre Maria de la Bisbal d'Empordà s'estrena, diguem-ne, el Festival Internacional Torre Maria de la Bisbal. Hi ha el concert d'aquest que està sonant de fons, que és en Ferran Palau. El concert serà amb ell i també amb de Sousa. Serà a partir de les 8 de la tarda.
Aquest estiu tornen els concerts als jardins de Torre Maria a la Bisbal d'Empordà. L'associació cultural Indivendres s'organitza el Festival Internacional de Torre Maria, un cicle amb 4 nits de música en viu. Tots els concerts són a la fresca i tenen entrada lliure. Aquest dimecres és el torn del català Ferran Palau i els mallorquins de Sousa. El concert començarà a les 8 de la tarda.
I també avui mateix, a les 7 del vespre, en aquest cas, hi ha una visita guiada al nucli antic de Castell d'Aro, és aquesta tarda mateix.
Arriba la festa nocturna del comerç de Platja d'Aro amb animació, màgia i batucada, ofertes i promocions. A Platja d'Aro, el comerç transforma la ciutat en un centre comercial a cel obert. Les botigues de Platja d'Aro celebren així la seva pròpia festa major. Trobareu tots els comerços i amb les millors ofertes mentre gaudiu dels espectacles que han preparat per tota la família. Aquest divendres, a partir de les 8 de la tarda.
Aquest divendres, a partir de les 8 de la tarda, i dèiem, avui mateix hi ha una visita guiada al nucli antic de Castell d'Aro. Podreu explorar els carrers empedrats que ens transporten a altres èpoques, espais medievals de la vila que configuren un conjunt declarat bé cultural d'interès nacional. Podeu gaudir dels encants de Castell, del Castell de Benedormients, de l'Església i d'interessants exposicions d'art. Una visita que es complementa amb l'original, simpàtica i curiosa proposta Museu de la Nina. Això és avui, a partir de les 7 del vespre, a Platja d'Aro. I això us ho expliquem avui i ho podeu trobar publicat al nostre web radiocapital.cat/agenda.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I des d'allà mateix també, si us ve de gust, podeu publicar les vostres pròpies activitats per tal que ens en fem ressò en aquest espai i també al nostre portal de notícies. Us ho expliquem, dèiem, avui, que és 4 de juliol, el mateix dia que es declaraven els grans incendis forestals de la Catalunya central, que en pocs dies van devastar unes 50.000 hectàrees de bosc i conreus entre les comarques del Bages i el Berguedà, Marc Clapés.
L'estiu del 1994 va ser un dels pitjors pel que fa a la superfície afectada pels incendis a la península. Catalunya, en concret, va ser una de les zones més perjudicades i especialment greus van ser els incendis a les comarques del Bages i el Berguedà, on van cremar més de 45.000 hectàrees. En la història dels incendis de Catalunya, mai les flames havien tingut tant d'impacte ni s'havia manifestat una energia de foc tan alta. Aquells dies de juliol, les condicions meteorològiques amb temperatures de 40 graus, ràfegues de 50 km per hora de vent de sud-oest, molt càlid i sec, i una humitat baixa per sota del 10%, van facilitar que el foc es propagués amb rapidesa pels boscos extremadament secs. Al mateix temps, el foc, originat per les espurnes d'una línia elèctrica a Gargallà, al municipi de Fontmajor, es van escampar amb extremada velocitat i virulència pels municipis veïns del Baix Berguedà. Es van arribar a mobilitzar més de 3.000 bombers, 1.400 agents d'altres cossos de seguretat i 20.000 voluntaris per intentar apagar les flames.
I estem en temps de recordar coses que van passar tal dia com avui. Per exemple, un 4 de juliol moria el cantant nord-americà Barry White als 58 anys.
Durant la seva carrera edità 26 àlbums i van arribar dues vegades al número 1 del Hot 100 en el seu país, amb les cançons que el van fer mundialment famós, Can't Get Enough of Your Love, Babe, i també You Are the First, The Last, My Everything, totes dues del disc Can't Get Enough del 1974. Caracteritzat per un timbre baix, molt greu i ronc, va guanyar molts premis i reconeixement pel seu estil viril, romàntic i profund. La gran part de les seves cançons estan enfocades en fusions de diferents gèneres, un d'ells relacionat amb l'atracció i l'entusiasme que se sent cap al sexe femení. Va morir el 2003 a causa d'una insuficiència renal crònica.
Històries que us expliquem
tal dia com avui,
aquí mateix al Supermatí de Ràdio Capital i també a través del nostre web. You're the first, the last, my everything, Barry White, que moria, com dèiem, tal dia com avui. Acabem el nostre supermatí d'avui, com sempre, repassant algunes de les notícies més destacades del Baix Empordà. En Anna Pujol, bon dia de nou.
Bon dia.
Dolors Bassa dormirà aquesta nit al centre penitenciari Puig de les Basses.
Juntament amb Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, l'exconsellera arribarà avui a Catalunya en un trasllat directe des de Madrid.
I l'alcalde de Begur, que ha contradit les alertes de diverses entitats ecologistes sobre la modificació del pou d'aigua freda.
Després que els ecologistes denunciessin que aquest canvi permetria la construcció de 400 habitatges nous, Joan Loureiro ha assegurat que es tracta d'una urbanització que ja existeix i que la construcció d'habitatges nous es limitarà.
El portaveu de Junts per Palamós i Sant Joan, Dani Reixac, apostaria per una llista unitària de candidatures independentistes per les properes eleccions del 2019.
De cara a les eleccions municipals de l'any que ve, Reixac ha defensat un front el més ampli possible en declaracions a Ràdio Palamós.
Independents per la Bisbal PSC acusa el govern de la Bisbal de baix nivell de transparència.
Polèmica entre el govern i l'oposició de la Bisbal d'Empordà a causa de la participació i la igualtat d'accés als mitjans municipals per part de l'oposició.
I amb l'arribada de l'estiu arriba també la música i arriben els festivals.
La Bisbal d'Empordà dona avui el tret de sortida a la 6a edició del Festival Internacional de Torre Maria i presenta el cicle de concerts La Mar, que començaran a l'agost.
I hem parlat també amb en Xavier Dilbé per intentar esbotllar una mica sobre el seu futur polític també de cares a l'any vinent. I abans d'acabar, temps pel temps, Martí.
Avui ens espera una jornada assolellada i amb temperatures arribant fins als 32 graus de màxima i els 17 de mínima. Els propers dies, dijous, serà un dia inestable on la nebulositat anirà a augment cap a mig matí i fins i tot pot deixar algun ruixat. A partir de divendres, temps més estable i amb temperatures una mica més baixes.
Hem començat amb 18 graus de temperatura i amb 18 graus de temperatura seguim a l'exterior del nostre estudi des d'on fem aquest supermatí, que tornarà demà puntualment a les 8. I res, escolteu, gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que el fa possible, que vagi molt bé, que tingueu bon dimecres. Adéu-siau.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.